Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars d'aquest dimecres 22 de febrer amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. Una família calellenca demana que es facin donacions pel projecte del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center. Han participat a la campanya Para los Valientes del micromecenatge per construir a Barcelona aquest centre pioner i punter a nivell mundial dedicat específicament a la investigació del càncer infantil.
Jordi Bosch destaca els beneficis que aquest nou centre pediàtric pot reportar als pacients i a la millora també dels índexs de curació, que actualment són del 80%. Fa una apel·lació directa a la solidaritat dels calellencs. Avui el tindrem a l'Info Migdia.
L'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Calella a través de la policia local ha dut a terme des de principis de febrer inspeccions a totes les botigues que venen disfresses i complements relacionats amb el carnaval per localitzar productes que infringeixen les normatives europees de seguretat.
El tinent d'alcaldia de seguretat, Albert Torrent, ha dit que durant les inspeccions s'han confiscat disfresses i complements bàsicament per falta d'etiquetatge, alguns productes, tot i que menys, per no complir requisits mínims de seguretat.
Calella contribueix al creixement poblacional del Maresme durant el 2016.
La comarca compta amb un total de 441.505 habitants, segons xifres oficials del padró dels municipis. Entre l'1 de gener del 2016 i tanca l'any, la població del territori ha crescut amb 1.993 persones, de les quals 91 corresponen a Calella. Un increment relatiu anual ha estat del 0,50%. A Calella i sobre el paper hi viuen 18.317 persones, més dones que no pas homes.
I avui, 22 de febrer, se celebra la Diada del Pensament Escolta, una jornada mundial dedicada a recordar la figura del creador d'aquest moviment, Robert Baden-Powell.
La d'avui és també una jornada destinada a donar a conèixer i reflexionar sobre els objectius d'aquest moviment educatiu que engloba més de 20.000 persones a Catalunya. A Calella, l'agrupament Escolta Mont Negre celebrarà la Diada el proper dissabte, el 4 de març. Avui en parlarem amb Anna Rossí, que és cap d'agrupament junts juntament amb Mireia Noguer.
Des de Calella també es fa campanya pels valents. Un espot televisiu de molt d'impacte va començar a difondre's la setmana passada, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer Infantil. A Catalunya, i concretament la capital catalana, s'hi projecta un centre punter dedicat tant a la investigació com al tractament de pacients. L'impulsa l'Hospital Sant Joan de Déu, que ara ha iniciat una campanya de micromecenatge per finançar-ne també la creació.
Aquest és un missatge per al càncer infantil. Sabem que ets una malaltia única, diferent del càncer en adults, i que pocs t'investiguen. Sabem que ets una malaltia aleatòria i imprevisible, i que ataques els més vulnerables, els nens. Però et volem dir una cosa. Que et quedi ben clar. Anem en contra teu. I et guanyarem. Perquè no estem sols. Tenim el suport de milers de persones que ens ajudaran a lluitar contra tu. I entre tots aconseguirem una fita única. El Centre Internacional de Càncer Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Amb l'eslògan Pels Valents, tots estem cridats a sumar-nos al seu exèrcit i guanyar aquesta guerra. El Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center té per objectiu incrementar la taxa de curació dels pacients afectats de càncer de creixement, nens i joves de fins a 22 anys. Actualment, un 80% dels pacients es curen. També donar un impuls fonamental en la investigació que abordi tant la creació de nous medicaments, en la disminució de les seqüeles, tant del càncer com dels tractaments, i també oferir una atenció integral a pacients i famílies en un procés que acostuma a ser llarg i amb alts i baixos. El projecte es materialitzarà en un edifici de 4 plantes, 40 habitacions, 40 boxes a l'hospital de dia, 20 despatxos per consultes, radiofarmàcia, laboratori i d'altres serveis assistencials. Es preveu que estigui unit amb l'Hospital Sant Joan de Déu mitjançant un túnel. El pla és que es comenci a construir a finals d'any i obri a finals del 2018. Ara, La mare dels ous, els calés, el cost de tot plegat es fixa en uns 30 milions d'euros que es volen aconseguir en part gràcies a una campanya de finançament a través de donacions particulars.
Doncs sí, Dolors, i a l'espot promocional que es va difondre la setmana passada hi ha participat una família calellenca afectada per un cas de càncer infantil, de càncer de creixement, pacient del Sant Joan de Déu. Parlem amb Jordi Bosch, a qui agraïm avui de manera especial que ens dediqui uns minuts a parlar d'aquest important projecte tan transversal. Jordi, benvingut a Ràdio Calella.
Bon dia, gràcies.
Sobretot, Jordi, és molt important, oi, que recalquem la diferència que hi ha entre el que és un càncer en persones adultes i el càncer infantil o de creixement, oi?
De fet, és vital. Permeteu-me que us digui que, evidentment, com a part implicada ens assumem en aquesta causa, us volem agrair l'oportunitat de difondre aquest missatge, però ja no com a pares implicats, sinó com a coneixedors d'una crua realitat que necessita de la implicació de tothom. Arrel d'això, doncs, evidentment, com tu me deies, el càncer infantil malauradament està catalogat com a tipologia de malaltia rara, perquè no té res a veure amb el que coneixem tots de càncer d'adults, que qui no té algun conegut. La diferència és substancial, i si em permeteu, que no entri en detall perquè no sóc cap docent ni cap metge ni especialista del tema. La causa del càncer infantil és a causa d'un error en el procés del desenvolupament. Això està lligat en el seu creixement. Això què vol dir? Que qualsevol nen des del seu naixement fins a la pubertat i està en risc, a diferència del càncer d'adult, que depèn d'un deteriorament celular per l'envelliment. Això què vol dir? Que és aleatori, és imprevisible i, evidentment, no hi ha mesures de prevenció. Tots els nens d'aquesta franja d'edat que us he dit estan dintre el bombo, malauradament. El que passa que, bé, té la categoria de malaltia rara perquè per cada cas de nen de càncer infantil hi ha 200 casos de càncer d'adult i això fa que no sigui rentable. Per tant, no s'investiga. Però bé, no hem d'obviar les dades. Estem acostumats a un món d'estadística i només en l'estat espanyol cada any apareixen 1.200 casos. Llavors, crec que és un tema per prendre consciència perquè ens anem a més de 160.000 casos a nivell mundial i bé, potser en aquests moments, mentre estem parlant, doncs, malauradament, d'aquestes 1.200 famílies estan rebent aquesta mala notícia. I bé, res, implicar-nos en aquest missatge de difusió pels pares d'ara i pels futurs pares, perquè això ens implica a tots en un futurible que són els nens, els més vulnerables.
Hem volgut parar atenció a aquest important projecte d'aquest centre de càncer pediàtric que impulsarà l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè, com bé deies, el càncer de creixement té unes característiques molt diferenciades del càncer en persones adultes. Això el que significa és que els pacients infantils necessiten d'un tractament, necessiten d'unes atencions totalment diferents i l'objectiu d'aquest projecte és centrar-se exclusivament en la investigació sobre com fer que els pacients donin una millor resposta a totes les atencions que se'ls donen.
Sí, correcte. Vull dir, de fet, i per la part que m'implica, els tractaments que ara segueixen els nens amb càncer infantil es basen en un tractament residual dels tractaments que li puguin aplicar als adults. Per això de la necessitat imperiosa de recaudar diners per la investigació, perquè, de fet, no hi ha un tractament específic per aquest tipus de càncers. Són uns grans desconeguts. Fins a data d'avui, ja fa molts anys que s'estan barallant amb les dates d'un 80% de curació d'aquests casos, però hi ha un 20% que crec jo que és una xifra molt elevada de nens que no es curen. Això no vol dir que el 80% de que es curi pues es curi amb màximes garanties, al contrari, es necessita molta investigació per poder minimitzar les seqüeles d'aquestes curacions. No? Per això de la importància d'aquesta recaudació, de fomentar el micromecenatge i qualsevol ajuda és bona.
Ara en parlarem de com es pot vehicular aquesta col·laboració amb aquest projecte que el que en definitiva ens portarà és a disposar eines del segle XXI per una societat del segle XXI i per donar esperances als pares del futur.
Sí, correcte. si em permeteu, vull fer un incís. És a dir, el missatge inicial és d'intentar recaudar uns 30 milions d'euros, però vull puntualitzar, se necessitarien 30 milions d'euros més. Bàsicament perquè els 30 milions d'euros inicials estaran destinats per la creació d'aquest centre, gràcies a una iniciativa, evidentment, de l'Hospital Sant Joan de Déu, de la Fundació Privada Leo Messi, de la Fundació Futbol Club Barcelona i de l'Escola de Negocis IAS de la Universitat de Navarra, i de la col·laboració de tothom, evident. Però volia reiterar amb aquests 30 milions d'euros més perquè hi ha una necessitat d'adquirir una màquina de protons que pot ser molt beneficiosa per disminuir les seqüeles dels nens que s'estan tractant ara mateix i dels que es tractaran.
Serà la primera que hi haurà a tot l'estat espanyol, aquesta màquina de radioteràpia amb protons.
Sí, pel que tinc entès, ara per ara només hi ha una a Europa, està localitzada a Alemanya, i bé, evidentment, doncs, l'adquisició d'aquesta màquina, més la destinació de recursos per a la investigació, farà que aquest gran centre sigui pioner a Europa i un dels més importants del món.
30 milions d'euros per aixecar parets, 36 per garantir-ne el funcionament cada any, i tu ja deies quines són les institucions doncs, que estan empenyent ja d'entrada, no? L'Escola de Negocis IES, la Fundació del Futbol Club Barcelona i també la Fundació Leo Messi, que és qui Emili hem pogut veure en la campanya que dona imatge i que s'ha pintat aquesta senyal de guerra, no?
En l'espot promocional també, no?
Molt important, una implicació d'un gran esportista que bàsicament ha donat ressò, ha posat en el punt de mira de la societat aquesta realitat tan crua. Evidentment, no tinc paraules d'agraïment pel senyor Messi, no? I la resta d'institucions implicades.
Jordi, com podem col·laborar nosaltres?
Bé, jo us vull invitar que feu una ullada als que tots que teniu accés a les noves tecnologies, mitjançant a la pàgina web paralosvalientes.com. Allà us especificaran doncs, la manera més ràpida de poder fer donacions, que van des d'un euro fins al que tu vulguis. També us vull indicar el que és la pàgina web principal de l'Hospital Sant Joan de Déu, vale? Que és el www.sjjdhospitalbarcelona.org. També es pot fer mitjançant transferència bancària. Allà, en aquestes mateixes pàgines web veureu el compte bancari on poder dirigir aquestes donacions, o mitjançant via telefònica amb un telèfon que, si em permeteu, us diré que és el 902-04-04-04. Repeteixo, 902-04-04-04.
Si no, també podem escampar la venda de les polseres Candela, oi?
Correcte. Gràcies per introduir-me aquest tema. Es volia comentar que des de fa uns 3 anys es va iniciar una iniciativa solidària amb una venda de polseres que es diuen Polseres Candela. Us invito a que mireu a la seva pàgina en el Facebook. Allà us podran adreçar on poder trobar aquestes polseres de fabricació pròpia per part de pacients, amics i familiars, amb un cost irrisori des dels 3 euros que permeten que actualment el 50% del pressupost d'investigació d'oncologia d'aquest hospital sigui degut a aquestes donacions, les polseres.
Sí, fa unes setmanes ens sorprenien una notícia de 3 nenes que havien aconseguit una recaptació extraordinària gràcies a la venda d'aquestes polseres Candela. No sé si, Jordi, des de Ràdio Calella Televisió, el que podríem fer també és animar a totes les botigues de Calella, que sabem que són molt sensibles, també a tenir aquesta capseta petitona que no ocupa gens d'espai, però que les polseres Candela siguin ben presents en aquesta xarxa comercial tan potent que tenim a la ciutat, perquè tothom que vingui, vaja, s'ho trobi en allà, que moltes vegades ja no és tant el fet de fer la donació com de trobar el moment, atinar-hi, no? Doncs seria bo doncs, que des de Calella des de la ràdio féssim aquesta crida a les botigues de Calella de posar-se en contacte amb les famílies que en fan la distribució i que totes tinguin aquesta capseta per vendre'n.
Perfecte, aplaudeixo la teva iniciativa. Invito el petit comerç a entrar en aquesta pàgina del Facebook, allà es podran adreçar perfectament i com obtenir aquest tipus de polseres. També deixeu-me fer un incís que a nivell d'empreses també es poden fer donacions, perquè el mateix Sant Joan de Déu ha permès mitjançant una aplicació fer petites donacions a qualsevol empresa que treballi amb el comerç electrònic. Bé, us invito que mireu la pàgina web de l'hospital. Si sou una empresa amb inquietud, si amb sensibilitat, doncs us invito que entreu allà i mireu com participar en aquestes microdonacions en el comerç electrònic.
Segur que ho faran. Jordi, gràcies avui per haver-nos acompanyat.
Jo res, senzillament agrair-vos en nom de la meva dona i de la meva família pues, l'oportunitat de difondre aquest missatge i res, mostres d'agraïment per aquest suport que ens esteu donant i si em permeteu pues, donar mostres d'agraïment al suport incondicional de familiars, amics i coneguts i també especialment a la meva filla gran, la Bruna, que és una de les grans afectades de lo incomprensible i que l'estem fent madurar més ràpid de lo normal i que esperem que d'aquí uns anys hi podem explicar amb calma i en coherència amb el seu germà.
Gràcies, Jordi, i una abraçada molt gran.
A vosaltres, moltes gràcies.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
L'àrea de seguretat de l'Ajuntament de Calella a través de la policia local ha dut a terme des de principis d'aquest mes de febrer inspeccions a totes les botigues que venen productes de disfresses i complements relacionats amb el carnaval per localitzar productes que infringeixin les normatives europees de seguretat.
El tinent d'alcaldia de seguretat, Albert Torrent, ha explicat que es tracta del pla anual d'inspeccions habituals que es fan depenent de l'època de l'any, com ara amb motiu del Carnestoltes. Són declaracions a Ràdio Calella.
Ara, òbviament, toca disfresses, però per Nadal van ser inspeccions per joguines i per Sant Joan seran inspeccions dels establiments que venen petards. També es fan inspeccions de locals que venen alcohol i, bueno, dic que estem molt satisfets perquè ha disminuït aquest any els productes que s'han trobat sense etiqueta, mal etiquetats o que poden suposar algun perill. Són molt pocs, és una corba que va descendent.
Segons Torrent, durant les inspeccions s'han confiscat disfresses i complements bàsicament per falta d'etiquetatge, però també alguns, tot i que cada vegada menys, per no complir requisits mínims de seguretat.
Bàsicament la majoria de productes que retiren és per això, perquè no tenen l'etiquetatge oficial de la Unió Europea, que porta aquella sigla, les lletres CE, i llavors també hi ha un altre cas que nosaltres aquí a Calella no ens hi trobem, que és que de comerç es fa pública una llista d'objectes que poden ser perillosos per la seva composició, per la seva forma, poden produir algun accident. D'aquests no n'hem trobat i la majoria, el 100% del que es troba són això, productes o que no tenen etiqueta o que l'etiquetatge no compleix la normativa europea.
El pla anual d'inspeccions de l'àrea de seguretat de l'Ajuntament pretén detectar productes destinats principalment als infants que puguin representar un risc en cas de no complir la normativa europea de seguretat vigent.
I parlem de més confiscacions, en aquest cas de potenciadors sexuals que es venien a una carnisseria. Els agents de la Guàrdia Civil de Calella han intervingut en una carnisseria de Pineda diferents productes de massatges, de cosmètics i suposats potenciadors sexuals.
Doncs sí, segons el cos policial, en el transcurs de les inspeccions fiscals que es realitzen en diferents tipus d'establiments, els agents van descobrir en una carnisseria del carrer Lleida de Pineda, exposats en una vitrina per la seva venda al públic, diversos productes destinats a massatges corporals, cosmètics i, com deies, potenciadors sexuals. Segons fonts policials, els envasos no estaven etiquetats en castellà i el responsable de la carnisseria no va poder acreditar la seva lícita importació. Els agents van instruir acta per una presumpta infracció contra la llei de repressió del contraban i per aquest motiu es troba investigat un ciutadà marroquí de 36 anys i veí de Pineda.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La comarca del Maresme compta amb un total de 441.505 habitants, segons xifres oficials del padró dels municipis. Entre l'1 de gener del 2016 i va tancar l'any, la població del territori ha crescut en 1.993 persones, de les quals 91 corresponen a Calella, on l'increment relatiu anual ha estat del 0,50%. A Calella i sobre el paper hi viuen 18.317 persones, més dones que no pas homes.
Tot i que la diferència entre homes i dones és simbòlica, simbòlic en 9.118 homes per 9.177 dones, que són els que conformen la població estable de la ciutat en 18.317 persones a data de finals del 2016. L'increment registrat s'assimila força a la mitjana comarcal, que ha estat del 0,45%, però amb increments municipals absoluts que són destacables. A Mataró, per exemple, durant el 2016 s'hi van empadronar 650 persones, immediatament per darrere hi ha Pineda de Mar amb 272 empadronaments. A l'altre cantó de la taula hi ha Arenys de Munt, que ha perdut 98 habitants i té, doncs, la reducció poblacional absoluta més gran. Tot i que el nombre d'habitants ha augmentat en 21 dels 30 municipis de la comarca, només 5 d'ells es mantenen per sobre dels 20.000 habitants, són Mataró, Premià de Mar, Pineda, el Masnou i Vilassar. Vilassar de Mar. Aquestes dades es recullen en l'informe anual sobre la població al Maresme que acaba de difondre l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme a partir de la informació publicada al Butlletí Oficial de l'Estat.
57.9 FM.
Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 5111.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Avui, 22 de febrer, se celebra la Diada del Pensament Escolta, una jornada mundial dedicada a recordar la figura del creador del moviment Escolta, Robert Baden-Powell.
La d'avui és també una jornada destinada a donar a conèixer i a reflexionar sobre els objectius d'aquest moviment educatiu que engloba més de 20.000 persones a Catalunya, prop de 45 milions de persones arreu del planeta. Cada any, des de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, es fan propostes i s'escull un lema per celebrar la Diada. Enguany és Penja't el Folar. Es proposa, doncs, a totes aquelles persones que formen part del món de l'escoltisme que es facin una fotografia amb el folar i la pengin a les xarxes socials amb les etiquetes Som de Cau i Pensament Escolta 2017.
Des de Calella, l'agrupament Escolta Montnegre realitza diferents accions al llarg de tot l'any i avui en parlem amb Anna Rosic, que és, juntament amb Mireia Noguer, cap d'agrupament. Anna, benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
De fet, moltes activitats també les que feu al llarg de l'any. Les últimes han estat als camps arqueològics, oi, a finals de gener?
Sí, exacte, juntament amb l'entitat d'Amics Escoltes del Montnegre, que anem a Sant Andreu diverses vegades a l'any a fer els camps arqueològics, sí, exacte.
I avui, dia especial, dia per recordar els valors de l'escoltisme, amb una diada que, en el cas de Calella, avui no la celebreu, però sí aviat, oi?
Sí, exacte. El proper dissabte 4 de març, nosaltres aquest any farem una excursió amb tots els nens de l'agrupament. Quan és la Diada del Pensament, normalment es fa una excursió i de vegades es fa juntament amb un altre agrupament per també conèixer altres realitats, o bé es decideix fer la diada amb el teu agrupament, i aquest any nosaltres hem decidit fer això, per fer una mica de cohesió, també que els nens de l'agrupament es coneguin entre ells.
Anna, parlàvem dels valors de l'escoltisme. És evident que qui s'ha posat alguna vegada un folart, això deixa petjada, i tots els que, per exemple, aquí a Calella heu format part, formeu part del CAU, ho mostreu amb orgull, no? I avui és un dia d'aquells que, doncs, en feu gala, i també reflexionar i recordar quins són aquests valors que Robert Baden-Powell va incloure en el que és l'educació dels infants.
Sí, exacte. Bé, nosaltres el que diem sempre és que quan s'ha format part d'algun agrupament o s'ha sigut escolta, encara que marxis de l'agrupament, sempre acabaràs sent escolta pels valors que tot això t'ha inculcat, no? I el que volem als escoltes, que sempre diem una frase molt típica, és que volem deixar el món millor de com l'hem trobat, perquè en el CAU no només anem a jugar els dissabtes a la tarda, sinó que intentem que els infants i joves reflexionin, vegin com és la societat que els envolta, intentin millorar allò que no els agrada i volen canviar, no només jugar, i que la gent es pensa de vegades que anem només a la muntanya a caminar, doncs és molt més que això. Exacte, i el dia d'avui el que volem és fer visibilitzar això i que tothom conegui què és l'escoltisme.
Treballar en equip, treballar amb respecte, també sobretot conèixer l'entorn i incloure'n, no?, en el dia a dia dels nens, trepitjar muntanya, no, Anna?
Exacte, trepitjar muntanya, respectar-la, també com fem nosaltres des de l'agrupament, que ja fa anys que ho fem al clean-up de Met, per exemple, doncs veure que l'entorn està brut i la gent no el respecta, doncs dedicar un dia per visibilitzar això i que els petits ho vegin i vulguin mantenir el seu entorn net i respectar-ho, exacte.
Cada dissabte a la tarda veiem els nanos, veiem nanos amunt i avall del carrer quan és el vespre, quan surten del cau amb el seu folar. Ara mateix, quanta canalla teniu?
Doncs ara som uns 80. Ja fa anys que ens movem per aquestes xifres, que també són les que podem assumir per la capacitat del local i pels caps que som. Vull dir, ara mateix és la ideal. Ja ens fa anys que ens passa que hi ha gent que queda en llista d'espera, que potser s'apunten a mig curs, perquè també són poquets, llavors no podem abarcar tothom, malauradament.
Com esteu organitzats, Anna?
Doncs bé, hi ha 5 unitats a l'agrupament. Els més petits són els castors i llúdrigues, que són els que van de color taronja, després llops i daines de color groc, rangers i noies guia, blaus, pioners i caravel·les de color vermell, i l'últim grup, que són els d'adolescents de 17 i 18 anys, és truc, l'únic que aquest any nosaltres no en tenim. L'agrupament ha quedat aquí una franja d'edat buida, que l'any que ve sí que ja en tindrem, que canviaran d'unitat de pioners i tindrem totes les unitats ocupades.
Doncs Anna, gràcies avui per haver-nos acompanyat en aquesta diada, en la Diada del Pensament Escolta.
A vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'aula d'extensió universitària aborda avui l'Egipte faraònic i en concret el de Hatshepsut, una dona que va passar de reina a faraona d'Egipte.
Aquesta història estarà el pretext per parlar de la civilització egípcia, del que en sabem i del que encara manca per descobrir. La ponent serà Núria Castellano, egiptòloga i membre de la missió Oshirrinc d'excavacions a Egipte. Ella mateixa ha explicat que la societat egípcia es basava en uns valors concrets i diferents als de la resta de cultures de l'art mediterrani.
Qualsevol divinitat, ja fos egípcia o d'un altre lloc, era acceptada. Era un país molt tolerant, un país multicultural, amb gent que vivia, que venia de tot arreu. Un país en el que a nivell jurídic i tenint en compte les societats que en aquell moment hi havia en altres llocs del Mediterrani, doncs la condició de la dona era molt diferent i tenia doncs, molts drets, a diferència d'altres dones com podien ser les de la societat grega o la societat romana, i tenien també uns aspectes que fascinaven a la resta del món, com és la momificació, que és un dels potser dels tòpics d'Egipte, i les piràmides, aquestes grans construccions que molts no en tenien perquè es feien.
Castellano ha explicat que les seves expedicions solen trobar les tombes ja saquejades i poc objectes de l'aixovar, però sí que se n'han recuperat vasos on es posaven les vísceres del difunt. L'egiptòloga ha explicat que tot el material que es recupera es queda allà, a Egipte, ja que està prohibit portar-lo a un altre país.
I abans del temps us diem que el govern ha rebaixat el sou del gerent del Consorci del Port de Mataró, Joan Bellavista, que fins ara cobrava més que el president de la Generalitat. Cobrava concretament poc més de 170.000 euros anuals i, segons es va anunciar dimarts, passarà a percebre ara 105.000 euros bruts anuals, adequant, per tant, el seu sou als límits retributius fixats pel sector públic.
Bellavista, de fet, era un dels alts càrrecs amb la remuneració més alta, com deies, per sobre de la del president de la Generalitat. En un comunicat, el govern remarca que el port de Mataró estava gestionat per un consorci autònom que va determinar de motu propi les condicions salarials del gerent. Això va canviar, però l'any 2015, quan el consorci es va adscriure a l'administració de la Generalitat i, per tant, va haver d'adaptar el seu sou al règim retributiu públic.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps.
Hola, bon dia. El temps de les properes hores ha de continuar de moment molt tranquil. Avui, altre cop com ahir, dominarà l'ambient assolellat i el més destacable és que les temperatures pujaran. De fet, aquesta passada nit, les mínimes ja han pujat un parell de graus respecte a la nit anterior i les màximes també. Per tant, alguns valors podien arribar o fins i tot puntualment passar dels 20 graus a les hores centrals del dia i primeres hores de la tarda. Un ambient càlid, per tant, pel que és l'època de l'any. Pel que fa als vents, seran fluixos, giraran cap a sud-sud-oest de cada migdia i la tarda i la situació marítima esperem que estigui tranquil·la, dominada per la mar rixada de marees de marejol a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'incrementarà la nuvolositat a la tarda, però de moment no esperem precipitacions i les temperatures començarien a baixar una miqueta durant la recta final del dia.
Marxem. Ara arriben les notícies en xarxa edició migdia i a partir de 7:45 l'Infovespre amb Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.